tarda. Ara són les dues del migdia. L'amnistia a les causes judicials del procés independentista, que es va registrar el novembre al Congrés, aprovada primer al mes de març i definitivament el 30 de maig, ja és una realitat des d'aquest matí, quan ha estat publicat el butlletí oficial de l'Estat. Des d'avui, doncs, comencen a comptar el rellotge dels dos mesos que tenen els jutges per aplicar aquesta amnistia, prèvia petició dels propis afectats que no han esperat a demanar-ho. Tant els càrrecs d'Esquerra com de Junts o membres de la societat civil afectats per diferents causes relacionades amb l'1 d'octubre i en les manifestacions del procés posteriors han entrat els escrits als corresponents jutjats per demanar que se'ls apliqui d'immediat la llei del perdó. A l'altra cara de la moneda, però, un altre efecte de l'entrada en vigor d'aquesta llei és que també des d'avui es poden presentar recursos contra l'amnistia al Tribunal Constitucional. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
De moment no hi ha constància que ningú n'hagi presentat cap. Veurem què passa en les properes hores i dies. Mentrestant, sí que s'ha pronunciat, i és important, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, que porta la causa dels líders independentistes que viuen a l'estranger.
Sí, Llarena ha donat 5 dies a les parts per saber si pot aplicar l'amnistia i aclareix que l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Marta Rovira, Lluís Puig i Toni Comín continua activa. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja ha avançat que no presentarà cap escrit a l'espera de veure què fan els jutges. Creu que la llei és molt clara i per això confia en la justícia i també demana calma. La sala que va jutjar la causa del procés i la instructora del cas del tsunami també demanen informes a totes les parts. I de la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona 10 dies als expresidents Artur Mas i Quim Torra, la consellera Natàlia Garriga, l'exvicepresidenta Joan Ortega, els exconsellers Irene Rigau i Bernat Soler, també el diputat Josep Maria Jové i els exdiputats Pau Juvillà i Lluís Salvador perquè es pronuncin sobre aquesta possible aplicació de la llei.
Una amnistia, doncs, que comença a córrer des d'avui dimarts. Doncs el govern català actuarà també d'ofici i diu, atenció, que amnistiarà les sancions fetes amb la llei Mordassa que estan vinculades al procés.
El govern ja ho té tot a punt, ja està llest per complir un dels punts fixats per la llei d'amnistia. Parlem del retorn de les sancions per infraccions lleus i greus vinculades amb el procés independentista imposades per l'anomenada llei Mordassa. En concret, doncs, a partir de dijous.
De declaracions d'ara fa una estona de la portaveu de l'executiu català, Patrícia Pla, ja anirem d'aquí uns moments cap al Palau de la Generalitat, on avui s'ha tornat a fer un consell executiu del govern en funcions. Tot això quan a Catalunya comença també el compte enrere per escollir president de la Generalitat un cop constituït ahir dilluns al nou Parlament. Josep Rull, nou president de la Cambra Catalana, començarà aviat una roda de consultes amb tots els partits per proposar un candidat a presidir el nou govern.
Tot apunta que Junts aprofitarà que lidera aquesta mesa del Parlament per proposar, per un primer debat d'investidura, el seu candidat, Carles Puigdemont. Si no obté els suports, començaria a comptar el termini de 2 mesos per trobar nou president i seria aleshores quan se li encarregaria la investidura a Salvador Illa.
Un Salvador Illa que avui no ha pogut ser més clar quan en una entrevista a Televisió Espanyola deia que no faria president a Puigdemont.
No m'abstindré, no m'hi abstendré, I'm not going to support Puigdemont, je n'ai pas voté Puigdemont, o sigui, ho dic amb tots els idiomes, ho he dit, no ho farem. Per què? Perquè els catalans no han votat això.
I ja fent palès del seu domini de llengua, si cap dels proposats obté el suport necessari per ser president, Catalunya podria abocar-se a noves eleccions a la tardor, escenari que per ara, això sí, i per sort no es contempla. D'altra banda, avui us explicarem també que els centres d'internaments d'estrangers són molt cars i no compleixen la seva funció. Aquesta és la principal conclusió de l'informe que ha publicat avui la Fundació Migra Studium.
Josep Boades, autor d'aquest estudi i director del Servei Jesuïta Migrants, ho ha exposat amb contundència.
L'internament és una mesura innecessària. Veiem que de l'internament no depèn l'eficàcia de les expulsions i devolucions. És una mesura ineficaç i molt costós per la butxaca del contribuent.
L'informe també denuncia que hi ha gent tancada en aquests centres de manera il·legal i que el CIE de Barcelona és el que més persones internes ha tingut durant el 2023.
I avui portem tot el matí pendents d'un operatiu policial contra una xarxa que introduïa haixís a Catalunya. De moment ja hi ha 30 detinguts.
S'han fet entrades i escorcolls a Manlleu, Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà, Roses, Tàrrega i Puiggròs. La investigació dels Mossos continua oberta.
I avui en els esports, primer dia de feina de Hansi Flick com a nou entrenador del Barça.
El tècnic alemany ha començat a treballar des del seu despatx a la ciutat esportiva del club. Aquesta primera setmana la dedicarà a planificar la nova plantilla amb la direcció esportiva abans de començar a estructurar les rutines d'entrenament.
Tot això el mateix dia en què Frankie de Jong torna a Barcelona després de no poder jugar a l'Eurocopa.
El migcampista neerlandès no s'ha pogut recuperar de la seva lesió i, per tant, no podrà disputar el campionat que comença divendres a Alemanya. Qui també es dubta és Lewandowski, que ahir es va retirar lesionat del partit amistós entre Polònia i Turquia.
I el titular cultural d'avui és per l'escriptora i professora Teresa Sagrera, que ha estat guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per l'obra El cor del balneari.
Un llibre que repassa la vida d'una jove que es trasllada a Caldes de Montbui per complir amb l'última voluntat de la seva mare, que és lliurar una capseta de música al propietari d'un balneari. Impulsada per conèixer els seus orígens, aquesta protagonista s'acabarà quedant a treballar en aquest balneari, des d'on experimentarà el seu propi creixement i el canvi social d'una època.
Escoltarem a l'escriptora al final d'aquest informatiu a l'apartat cultural, com sempre. Això és el més destacat d'aquest matí de dimarts, amb Llei d'Amnistia com a principal protagonista. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Situació de pluges, almenys al litoral català. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquest matí hem tingut ja precipitacions a molts punts del país i al llarg d'aquesta propera tarda s'espera que, sobretot comarques de Barcelona, de Girona, Pirineu i Prepirineu, tornem a tenir ruixats i tempestes localment amb una certa intensitat. En canvi, al sud i a ponent hi haurà moltes més clarines. Tot i aquesta situació d'inestabilitat, no descartem alguna ullada de sol a punts de comarques de la meitat nord, però baix el risc de ruixats es manté durant tot el dia. Tinguem el paraigua ben a prop. De cara a demà tindrem una jornada molt semblant a la d'avui, amb nuvolositat entre variable i abundant, novament més important a les comarques de la meitat nord i amb més clarianes al sud i a ponent, i amb unes temperatures demà que també seran semblants a les d'avui, màximes en general entre els 20 i els 25 graus, tot i que al Pla de Lleida i a les comarques del sud del país, com que farà més sol, podran pujar una mica més.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:07 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Primers moviments judicials després que avui hagi entrat en vigor l'amnistia a les causes relacionades amb el procés independentista de Catalunya. Avui el text de la llei s'ha publicat al BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, un cop signada ahir pel rei Felip VI, i, per tant, des d'avui tots els jutges tenen 2 mesos de termini per aplicar-la a prèvia petició, això sí, dels encausats.
Els advocats d'Esquerra Republicana ja han començat a entrar els escrits perquè s'apliqui el perdó als 37 dirigents del partit. Destaquen noms com el de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, exiliada a Suïssa i ara en funcions de presidenta després de la dimissió ahir d'Oriol Junqueras. També Ruben Wagensberg, a Suïssa, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, Natàlia Garriga, Marta Molina, el mateix Oriol Junqueras, Raül Romeva o també Dolors Bassa. I per part de Junts, la defensa del secretari general del partit i exconseller Jordi Turull ha demanat al Suprem, ja que se li apliqui la llei del sector social. Òmnium Cultural ha demanat l'aplicació per Oleguer Serra, acusat de terrorisme en el marc de la causa de l'Audiència Nacional contra Tsunami Democràtic.
Però és que el moviment que més interessa, sobretot davant d'una futura investidura del president de la Generalitat, és el moviment que ha de fer el jutge que porta la causa dels encausats que viuen fora d'Espanya. És el cas, per exemple, de la causa de Carles Puigdemont.
I sobre aquesta causa, el jutge que porta la instrucció, Pablo Llarena, ha donat un termini de 5 dies a totes les parts perquè es posicionin sobre com creuen que s'ha d'aplicar la norma. Llarena també aclareix que l'ordre de detenció a l'Estat contra Carles Puigdemont, Marta Rovira, Lluís Puig i Toni Comín continua activa i, paral·lelament, la sala penal que va jutjar els líders del procés i la instructora de la causa de Tsunami, Susana Polo, també demanen a les parts que es pronunciïn en un termini de 5 i 10 dies respectivament. També el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha donat 10 dies a les parts personades a la causa de Tsunami Democràtic perquè informin sobre si consideren o no que cal aplicar aquesta llei d'amnistia.
Però, paral·lelament a tot això, la publicació de l'amnistia al Butlletí Oficial de l'Estat també obre la possibilitat de recórrer al Tribunal Constitucional. Aquest pas el poden donar diversos actors, com per exemple el mateix govern espanyol, escenari que està pràcticament descartat perquè ha estat l'impulsor d'aquesta llei. També ho pot fer el Defensor del Poble, un grup de 50 diputats i 50 senadors, o els òrgans executius i legislatius de les comunitats autònomes.
El passat 30 de maig, mentre la llei encarava el seu tràmit final al Congrés, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar que presentaria un recurs recurs al Constitucional contra la llei de la mà de les comunitats governades pels populars. Aquesta ofensiva s'hi va sumar també el president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García Page, que poc després va anunciar que demanaria al Consell Consultiu de la seva comunitat un informe per saber si pot presentar un recurs a Castell.
I també des del sector social, el Centre per a la Defensa dels Drets Humans, Irídia, ha reclamat que l'amnistia no s'apliqui als 51 policies nacionals investigats per les càrregues policials a mobilitzacions independentistes.
I és que consideren que les víctimes tenen dret a la reparació i la societat té el dret a saber la veritat i una garantia que no es repeteixin aquests fets. Per això, si les defenses dels 51 agents, els quals ells acusen de lesions i tractes inhumans o degradants, sobretot a la ciutat de Barcelona, demanen aquesta amnistia, Irídia, com a acusació, demanaran que no s'apliqui.
Doncs, en canvi, el govern sí que amnistiaria d'ofici tots els afectats per la llei d'amnistia per causes que estan relacionades amb el procés independentista i, a més, habilitarà, atenció, a partir de dijous, un formulari que estarà disponible a la web del Departament d'Interior perquè totes aquelles persones que ja havien pagat la multa puguin sol·licitar el retorn dels diners. Marxem en directe cap al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda. El govern amnistiarà tots els sancionats amb multes administratives per les protestes del procés i, a més, demà passat posarà en funcionament un web perquè cada persona, de forma individual, pugui demanar un document que acrediti que ha estat amnistiat i pugui demanar també el retorn de les sancions econòmiques. La portaveu del govern, Patricia Plaja, calcula que hi poden haver més de 100.000 expedients oberts per desobediència, falta d'autoritat o manifestacions no autoritzades.
S'habilitarà un formulari a través del web del Departament d'Interior per totes aquelles persones que vulguin sol·licitar una resolució individualitzada de la seva persona exclusivament d'amnistia o la devolució econòmica de la sanció si la van pagar en el seu dia.
Pel que fa als empleats públics i als càrrecs encausats, tindran a la seva disposició els gabinets jurídics de la Generalitat per oferir-los assistència i defensa en cada cas.
Gràcies, Judit. Doncs tornarà a Madrid una entrada en vigor de l'amnistia que, per cert, ha enganxat a un dels seus principals artífecs, el ministre Félix Bolaños, a l'hospital.
Sí, el ministre de Presidència, Justícia i Relació amb les Corts va ingressar ahir a la tarda a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid perquè no es trobava bé i els metges li van diagnosticar una apendicitis que ha requerit tot d'operació. Bolaños es recupera favorablement d'aquesta intervenció i recuperarà la seva activitat pública els pròxims dies, un cop rebi aquesta alta mèdica.
I per últim, justament avui, el mateix dia de la publicació d'aquesta amnistia, que està ara al terrat dels jutges, hem conegut una enquesta de la Unió Europea que conclou que Espanya és el sisè país de la comunitat on la població puntua de forma més negativa la independència del poder judicial.
En concret, la meitat de la ciutadania espanyola considera que la independència dels jutges i els tribunals del país és dolenta o molt dolenta, i només un 7% la valora de manera molt positiva i un 30% de forma positiva, mentre que el 13% restant dels enquestats no es posiciona. Els únics països que obtenen una pitjor valoració són Itàlia, Eslovàquia, Polònia, Bulgària i Croàcia. Segons apunta aquest document, la població atribueix la manca d'independència a les interferències o pressions per part de govern i polítics i a les pressions també per part de sectors econòmics o grups que tenen interessos específics. Un tercer factor rellevant és l'estatus que tenen els jutges a l'Estat, que no ofereix prou garanties per assegurar la seva independència.
Estel Migdia. L'informatiu de proximitat.
Primer dia en vigor d'aquesta llei d'amnistia i primer dia també de la nova legislatura al Parlament de Catalunya, que es va constituir, ho recordaran ahir, amb l'elecció de Josep Rull com a nou president de la Cambra Catalana. Rull es converteix així també en el primer encausat de l'1 d'octubre que torna a la política institucional.
I la primera feina que tindrà com a president del Parlament serà començar ja la setmana vinent la ronda de consultes amb els grups parlamentaris de cara a la investidura del futur president de la Generalitat. En una entrevista a RAC1 ha insistit que proposarà el candidat que tingui més suports, tant si és el candidat del PSC, Salvador Illa, com si és el de Junts, Carles Puigdemont.
No farem coses estranyes, sinó que en base al que se'ns plantegi, en base al que se'm plantegi, evidentment prendrem la decisió corresponent.
I per altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que no faran com va fer Alberto Núñez Feijóo a l'Estat i que Puigdemont només es presentarà a la investidura si té els suports necessaris per convertir-se en nou president.
Un suport que a dia d'avui sembla que no tindrà fàcil i, a més, després de la contundència de les paraules del socialista Salvador Illa, guanyador de les eleccions i líder del grup parlamentari amb més diputats avui, en una entrevista a Televisió Espanyola ha tirat d'enginy per deixar clar que no donaran els seus vots al líder de Junts.
I podem donar tantes voltes com vulguin. He vist a la tertúlia prèvia que algú donava aquí moltes voltes. No teus vots. No m'abstindré, no m'hi abstindré. I'm not going to support Puigdemont. Je n'ai pas voté Puigdemont. O sigui, ho dic amb tots els idiomes, ho he dit. No ho farem. Per què? Perquè els catalans no han votat això. Convé fer perdre el temps a Catalunya?
Investidura a Catalunya al marge. En seguirem parlant de ben segur els propers dies i també les properes hores. Tornem a Madrid, on el Consell de Ministres, atenció, ha validat avui també el decret que regula ja la nova selectivitat que entrarà en vigor el curs que ve. És a dir, unes proves que estrenaran els alumnes que just aquest curs han començat el batxillerat.
La nova selectivitat, que s'ha treballat conjuntament entre comunitats autònomes i universitats, pretén establir una estructura, unes característiques bàsiques i uns criteris de correcció comuns per totes les comunitats autònomes per tal d'harmonitzar aquesta prova i també fer que s'adapti a la nova llei d'educació espanyola que defineix un currículum batxillerat més competencial.
Tot i la novetat del decret, les característiques de la nova selectivitat que s'aplicarà a tot Espanya són similars a les proves que s'han fet fins a dia d'avui a Catalunya, però amb alguns canvis.
Sí, per exemple, s'entregarà un sol examen de cada matèria en comptes dels dos que podien donar-se fins ara, però podrà incloure la possibilitat d'escollir entre diverses preguntes. També, des de l'any que ve, la coherència i la correcció gramàtica, lèxica i ortogràfica dels textos comptaran almenys un 10% a totes les preguntes de les PAU que impliquin la redacció de textos. I, a més, com a norma general, els estudiants podran utilitzar els exàmens diccionaris, calculadores, formularis, taules i altres documents o bé eines auxiliars, un punt que es deixa a criteri, això sí, de cada comunitat autònoma.
I d'altra banda, canviant de qüestió, el mateix govern espanyol ha anunciat que posarà en marxa una eina que permetrà identificar els allotjaments turístics il·legals que operen a Espanya. Així ho ha anunciat avui el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que ha detallat que es tracta d'una nova plataforma digital on els portals hauran de compartir les seves dades i les diferents comunitats autònomes hi tindran accés.
Hereu només ha detallat que aquesta nova eina permetrà identificar els allotjaments que s'ofereixen com a pisos turístics a les plataformes i que ho fan sense haver complert amb els requisits que exigeix aquesta normativa. El ministre ha remarcat que el govern espanyol vol continuar treballant en l'ordenació del sector turístic i ha avançat que també estan elaborant un full de ruta pel turisme sostenible amb l'horitzó de l'any 2030.
Que la transformación del modelo turístico, que ya está en marcha, es necesaria para garantizar un turismo más responsable, inclusivo y resiliente frente a los desafíos globales.
Hereu ha fet aquest anunci durant la reunió del Consell Executiu d'ONU Turisme. En aquesta trobada també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha defensat també posar ordre al turisme.
Precisament és el turisme que impulsa l'economia espanyola després de la pandèmia. Per això, el Banc d'Espanya ha elevat avui 4 dècimes les previsions de creixement del PIB per aquest any i arribarà fins al 2,3%, mentre que manté les estimacions de creixement de l'1,9 al 2025 i de l'1,7 per al 2026.
Així consta en l'informe de previsions corresponent al segon trimestre que atribueix aquesta millora a l'arrossegament positiu de les dades dels darrers trimestres de l'any passat. D'altra banda, l'òrgan supervisor també ha revisat a l'alça les previsions d'inflació i creu que se situaran al 3%, 3 dècimes més, mentre que per als anys 2025 i 26 estima que serà del 2 i l'1,8%, una dècima més en tots dos casos. El 23, la inflació va ser del 3,4%.
I d'altra banda, també en economia, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha admès a tràmit la sol·licitud d'autorització presentada pel BBVA per l'OPA sobre el Banc Sabadell.
En un comunicat difós aquest matí, l'ens regulador recorda que aquest pas no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta i així mateix apunten que la Comissió no autoritzarà l'operació financera fins que no s'acrediti que el Banc Central Europeu no s'hi oposa.
Estel migdia.
I us ho explicàvem també en portada. Els centres d'internament d'estrangers costen molts diners a la ciutadania i no compleixen amb la seva funció. Així ho diu l'informe de la Fundació Migrastudium, que denuncia que aquests espais vulneren el dret de les persones internes. De fet, en molts casos, hi ha persones privades de llibertat que no hi haurien d'estar. En té més detalls en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. L'informe és contundent. Els centres d'internament d'estrangers no serveixen per facilitar l'expulsió de les persones que estan a l'estat en situació irregular. Així ho ha exposat Josep Boades, autor de l'informe i director del Servei Jesuïta de Migrants.
Dues de cada tres persones expulsades o retornades no han passat per CIE i de les que han passat per CIE, dues de cada tres en devolució no han estat efectivament tornades o al final de l'internament, en un 55% és repatriació forçosa. Un 42% seria la llibertat.
A més, els autors de l'informe denuncien que la mesura és directament il·legal en diversos casos. Expliquen, per exemple, que s'han trobat dones internades que són víctimes de violència de gènere o de tràfic de persones, o també persones que són de països de l'Europa de l'Est, és a dir, de països membres de la Unió Europea, i fins i tot, en alguns casos, que formen part de l'espai Schengen. Això vol dir que tenen tot el dret de moure's sense restriccions per tota Europa i no haurien d'estar privades de llibertat.
Una situació que els autors de l'informe s'han trobat al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona. La Fundació Migrastudium denuncia que el de la zona franca és el CIE, on els interns passen més temps de tot l'estat. També és l'únic on hi ha dones internes, Pau.
Sí, l'any passat 2.000 persones van estar tancades als 5 centres d'internament d'estrangers que hi ha a tot l'estat. Doncs un de cada 3 ho va estar el que hi ha a la zona franca. A més, també és on l'estada dura més temps. Com deia, si a l'estat de mitjana l'internament dura 27 dies, les persones que estan privades de llibertat al CIE de Barcelona s'hi estan 35 dies. Per Josep Boades, director del Servei Jesuïta de Migrants, el problema és que la justícia no controla que es compleixin els drets de les persones que estan tancades en aquests centres.
No compleixen la seva missió de controlar que l'estada de CIE, que l'internament, respecti els drets que no haurien d'estar limitats pel fet de la privació de llibertat ambulatòria. Hauria d'harmonitzar el règim interior, els usatges de cada CIE, per garantir els drets. El servei mèdic sanitari és totalment inadequat i manca una atenció psicològica.
Tot i que tancar els migrants en centres d'internament sigui car i ineficaç, els autors de l'informe avisen que amb el nou pla migratori que ha impulsat la Unió Europea, aquesta opció anirà a més, tant per la durada com per les mesures que s'aplicaran, i avisen que caldrà estar molt alerta per assegurar-se que respecten els drets de les persones migrants i no es vulnera cap llei per expulsar-los de manera irregular.
Gràcies, Pau. Doncs no marxem de Barcelona, perquè també és aquí on cada cop es detecta més ketamina a les seves aigües residuals. En l'últim any és la ciutat europea on més se n'hi ha detectat, per davant de ciutats com Rotterdam, París o Milà. Ho diu un estudi elaborat per l'Observatori Europeu de les Drogues, que també detalla que cada cop està creixent més el consum de cocaïna a tot el continent. El cànnabis es manté com la droga il·legal més popular d'Europa, amb gairebé 23 milions d'adults que la van consumir l'últim any.
I es calcula que a tot Europa 4 milions de consumidors han provat la cocaïna l'últim any. A més, l'estudi també destaca la popularització a Espanya de la cocaïna rosa, una substància que barreja base de cocaïna amb ketamina. De fet, és l'estat de la Unió Europea on més es va detectar aquesta droga l'any passat. A banda, la ciutat de Barcelona encapçala el rànquing de ciutats europees on més augment de ketamina s'ha detectat a les aigües residuals a l'últim any, si bé en els darrers anys l'MDMA s'ha estès com a droga d'oci nocturn. A més, recentment l'Agència Europea ha detectat un augment del consum de ketamina en festivals de música.
Paral·lelament, l'estudi també apunta que Europa va superar l'any 2022 als Estats Units en confiscacions de cocaïna, amb Espanya com a segon punt d'entrada a tot el continent, i els experts alerten de que l'alta disponibilitat d'aquesta droga està repercutint també negativament en la salut pública de tot l'estat. I tornant també a Barcelona, atenció amb aquesta iniciativa oberta a tots els arquitectes del món que tinguin menys de 35 anys. L'Ajuntament ha obert un concurs internacional per transformar 17 parets mitgeres als 10 districtes de la ciutat i millorar així l'entorn urbà. L'objectiu és dotar de significat parets avui anònimes i sense cap protagonisme i transformar-les en propostes com ara fer-hi un jardí vertical.
Entre totes les propostes rebudes s'avaluaran idees que proposin millorar la qualitat urbana, l'habitabilitat dels habitatges, la sostenibilitat i la biodiversitat, segons han explicat la tinenta alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, i l'arquitecte en cap de Barcelona, Maria Buigas.
Transformant les mitgeres podem aconseguir, sí, que la ciutat sigui més bonica, però també que alhora estigui més preparada per afrontar l'emergència climàtica. Podem guanyar nous espais per fer-hi jardins verticals o també instal·lar-hi plaques fotovoltaiques per esmentar qüestions molt concretes. Per tant, aquest concurs té una filosofia molt clara: buscar propostes que ens ajudin a millorar l'entorn urbà i que ens ajudin també alhora a baixar temperatures, a tenir edificis més eficients.
Un concurs que es dirigeix a arquitectes joves, de manera que un dels requisits serà que les propostes les presentin arquitectes titulats a qualsevol país del món, però que siguin menors de 35 anys. I pel que fa al calendari, el període de presentació d'idees està obert des d'avui i fins al dia 5 d'agost.
Els esports encara us expliquen que han augmentat ja fins a 30 els detinguts en l'operatiu policial contra una organització criminal que introduïa haixís a Catalunya.
La policia catalana ha fet escorcolls a Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà, Roses, Tàrrega, Puiggròs i a Manlleu. La policia ha fet bona part de les detencions i on s'han dut diverses caixes de 3 habitatges. A l'operatiu hi han participat 200 agents i s'ha fet conjuntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, una investigació que continua oberta.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Comencem els esports amb el primer dia de feina de Hansi Flick com a nou entrenador del Barça. El tècnic alemany ha començat a treballar avui al seu despatx de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí amb una sèrie de decisions que cal prendre sobre la taula. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. En la seva arrencada al capdavant del vestidor blaugrana, Flick afronta qüestions com la remodelació de la plantilla i organitzar el dia a dia dels jugadors. L'alemany vol treballar intensament, encara que molts internacionals estaran fora les setmanes prèvies a la gira pels Estats Units. Una de les primeres tasques serà acabar d'ultimar la pretemporada i tot allò que l'afecta. Les primeres reunions seran amb el director esportiu del club, Deco, per planificar la plantilla, sobretot les sortides i arribades de nous jugadors.
Doncs un jugador ja actual de la plantilla del Barça, Frankie de Jong, no recupera de la seva lesió i no podrà disputar l'Eurocopa amb la selecció dels Països Baixos.
Així ho ha comunicat el compte oficial de la selecció neerlandesa a les xarxes socials. El migcampista blaugrana s'havia unit a la disciplina de la seva selecció i, tot i que ell mateix havia dit que tenia bones sensacions, finalment serà baixa després de no superar la darrera revisió mèdica. Així doncs, Frenkie de Jong tornarà en les properes hores a Barcelona i no forçarà els temps amb la seva lesió, ja que no vol córrer cap risc ni fer perillar la recuperació.
No és l'únic, perquè a banda aquesta nit també han saltat totes les alarmes a la selecció de Polònia.
I tot després que Robert Lewandowski hagi abandonat amb molèsties el partit amistós que han jugat amb Turquia de cara a la preparació d'aquesta Eurocopa que comença divendres, un partit que ha guanyat Polònia 2-1. El polonès ha hagut de ser substituït i de moment no se sap l'abast de la lesió, que podria ser muscular. El debut de Polònia a l'Eurocopa és diumenge contra Països Baixos i la seva presència en el partit ara mateix no està assegurada.
Doncs tornant a casa nostra i parlant del Barça, Pep Guardiola ha tancat del tot la porta a tornar a entrenar al club blaugrana en un futur.
Unes declaracions que ha fet en una roda de premsa des de l'Empordà en una trobada d'exfutbolistes aficionats al golf. Guardiola ha deixat clar que la seva edat és massa gran per assumir de nou aquesta responsabilitat.
Està cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Tot i la contundència en la seva decisió, Guardiola no ha escatimat elogis cap al planter blaugrana, que creu que el club ha de protegir molt bé i ha demanat al barcelonisme que tingui paciència amb el nou tècnic Hansi Flick.
Això sí, un Barça que no guanya per mal de caps, i és que l'executiu Xavier Budó, director d'esports professionals del club des de l'abril del 2021, ha presentat la seva dimissió.
La decisió de Budó s'ha pres perquè veia limitada les seves funcions de gestió, que cada vegada estarien més restringides de contingut, així com també per diferències amb determinades àrees del club amb molt pes específic.
I paral·lelament, l'equip de futbol ja és a Mèxic per enfrontar-se al Chivas de Guadalajara en partit amistós. La plantilla ha viatjat sense Aitana Bonmatí, que s'ha quedat a Barcelona lesionada.
Tampoc hi seran Gemma Font ni Mapi León, que va tornar a jugar diumenge després de diversos mesos lesionada. Jonathan Giralde ha cridat a 4 jugadores del filial per completar la llista de futbolistes convocades: Dragoni, Vicky, Ari Arias i Corrales. El partit contra el Chivas serà demà dimecres a l'estadi Akron, un dels escenaris del proper Mundial de Futbol. Un cop acabin la seva estada a Mèxic, les blaugranes culminaran la temporada de Lliga contra el València el 16 de juny, un partit del tot intranscendent.
Parlem també de bàsquet, perquè Lleida celebrarà aquesta tarda l'ascens a la màxima categoria estatal.
L'equip va arribar ahir a la capital de Ponent després d'aconseguir a Madrid l'ascens a l'ACB. Aquesta tarda a les 6, tota la plantilla i el cos tècnic farà una rua per la ciutat amb un autobús descobert. El recorregut dels campions començarà al pavelló Barris Nord i acabarà a la Paeria, on es farà la recepció oficial per part de les autoritats.
I acabem també amb un apunt d'hoquei patins, perquè avui el Barça coneixerà el seu rival a la final de la Lliga.
El Noia Freixenet i el Liceo disputen avui a partir de 2:15 del vespre el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga. El conjunt gallec arriba en millor estat anímic als catalans després d'haver esquivat l'eliminació a Riazor per partida doble, amb la victòria del divendres en el tercer partit per 7-2 i del diumenge per 4-3 en el quart enfrontament.
Estel Migdia.
I obrim informació cultural avui a les llibreries, ho dèiem abans, on ben aviat hi arribarà l'obra El cor del balneari, que ha estat guardonada avui amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
La professora i escriptora Teresa Sagrera, nascuda a Sant Pere de Vilamajor, serà la guanyadora amb una història que repassa la vida d'una jove que es trasllada a Caldes de Montbui per complir amb l'última voluntat de la seva mare, que és lliurar una capseta de música al propietari d'un balneari. Impulsada per conèixer els seus orígens, aquesta protagonista s'acabarà quedant a treballar al balneari des d'una experimentació fomentarà el seu propi creixement i el canvi social d'una època.
La història transcorrerà per un període històric convuls, marcat pel sindicalisme, la lluita obrera, el pistolarisme i també la transició entre la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República. La mateixa autora, Teresa Sagrera, ho repassava així avui.
Ens porta aquest viatge en el temps i en l'espai, no? Per Caldes, però que també és el viatge, d'alguna manera, és la metàfora del que està visquent tot el país, no? D'aquest canvi d'època, d'aquest canvi de cicle i de com anirà transformant-nos a tots, no?
Un llibre que ben aviat arribarà a les llibreries, editat per Columna. Acabarem amb l'estrena de la nova cançó d'OK Déu. És el projecte personal de l'artista de Cubelles Virs Martos. Després de la publicació d'un disc que la va presentar a l'escena catalana, aquest dimarts ha publicat aquest tema, Gatzara, on hi col·laboren els artistes Coca Pi i Senyor Wilson. I nosaltres amb aquest ritme acabem sessió per avui. Tornarem demà, quan siguin a les dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Fins demà, bona tarda.